Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Incertesa i expectació pels pròxims moviments polítics davant la condemna al fiscal general de l'Estat. Han passat 24 hores d'ençà que vam conèixer la decisió del Suprem d'inhabilitar Álvaro García Ortiz per 2 anys per revelació de secrets, i les reaccions des dels àmbits polític i judicial no aturen, malgrat que la sentència i, per tant, els arguments que avalen la pena encara estan per redactar i per conèixer. Mentre el govern i el PP consideren que ara l'única sortida de Pedro Sánchez és convocar eleccions, des de l'esquerra interpreta la resolució judicial com una lluita política. El protagonista de la notícia avui ha decidit sortir fora del focus públic i no ha acudit a un acte a Madrid on estava convidat. L'executiu espanyol ja ha començat a preparar el seu relleu entre la sorpresa i estupefacció que alguns ministres han reconegut ha causat la condemna a García Ortiz, a qui continuen considerant, això sí, innocent. Ho diuen en petit comitè perquè avui també Pedro Sánchez i el seu gabinet han optat pel silenci. És, sense dubte, un dels temes destacats d'aquest divendres 21 de novembre. Facundo Tenaglias al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la mort d'un home al port de Ciutadella després de caure a la mà amb el seu cotxe.
La Guàrdia Civil investiga per què el vehicle va caure a l'aigua ahir vespre, poc després de desembarcar i quan es dirigia cap a la sortida del port. Diversos tripulants de la naviliera es van llançar a l'aigua per mirar de rescatar l'home de 67 anys que va ser tret de l'aigua, finalment, per un equip de submarinistes dels bombers.
Metges del Món denuncia més de 400 incidents en què s'ha vulnerat el dret a la salut dels migrants.
El cost dels medicaments o les dificultats per empadronar-se i tenir targeta sanitària són algunes de les barreres detectades per l'ONG. També criteris diferents per tràmits i drets d'accés, fins i tot, entre centres de salut pròxims.
El Consell de Menorca gestionarà l'any que ve quasi 185 milions d'euros, una vegada més, la xifra més alta de la història de la institució. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Representa un increment de l'1,8% respecte als comptes d'enguany. Els departaments que més pressupost tindran són benestar social, amb 40 milions, 39 mobilitat i 34 milions al departament de medi ambient. Les inversions i projectes d'aquestes tres àrees representen més del 60% del total dels comptes. El pressupost es votarà a principi de desembre i es dona per fet que s'aprovaran amb l'aval de la consellera no adscrita Maite de Medrano.
A Eivissa, el conseller aporta 3 milions d'euros als 5 ajuntaments de l'illa per reforçar les polítiques municipals d'habitatge. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Els fons permetran impulsar ajudes al lloguer, compra de terrenys i rehabilitació d'immobles. El municipi d'Eivissa invertirà més d'un milió d'euros en ajudes al lloguer i en nous espais per a joves, mentre que Santa Eulària prioritzarà l'adquisició de sòl.
I d'habitatges a joventut, a Mallorca, el Consell distribuirà 600.000 euros entre 45 ajuntaments destinats a, precisament, polítiques per a aquest col·lectiu. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Són 7 consistoris més que l'any passat i, en vista el 2026, aquesta línia d'ajuda s'incrementarà fins als 650.000 euros en l'objectiu de reforçar l'atenció al col·lectiu. Prevenir les addiccions entre el jovent i la cura de la salut mental són els principals inquietuds dels ajuntaments.
Pel que fa als esports, el Mallorca ha fet el darrer entrenament abans de partir demà a Vila-real. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells visitaran demà el Vila-real a la Ceràmica amb l'objectiu de sumar una nova victòria després del triomf en el darrer partit abans de l'aturada per seleccions. Jago Barrasate ha reconegut avui matí que serà un partit difícil davant el conjunt groguet, que serà per ara tercer a la classificació. Sentirem l'entrenador del Mallorca al temps d'esports. I també en futbol, Catacoy i Mariona Caldentei han estat convocades per jugar a la final de la Lliga de les Nacions contra Alemanya. L'anada es jugarà dia 28 a terres alemanyes i la tornada serà dia 2 de desembre al Metropolitano de Madrid.
Tot això en una jornada marcada, tal com havien anunciat totes les previsions, per la davallada del termòmetre, el vent i fins i tot un cap de fibló. Què més ens espera per les pròximes hores? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ha estat un dia d'hivern en plena tardor. La baixada en la temperatura s'ha fet notar avui també. A molts indrets del nord del territori podran tenir una màxima situada lleugerament per sota dels 10 graus. Al sud, sobretot a les Pitiuses, sí que s'enfilarà una mica més. Es situarà entre els 11 i els 15 graus, valors també baixos, això sí. Quant al cel, tot i que al llarg del matí els ruixats i el calabruix ens han acompanyat, a partir d'ara aquestes precipitacions començaran a aturar, al igual que també la neu que han tingut fins a les primeres hores del dia. El que sí que continuarà serà el vent, una forta entrada de mestral que afavorirà també que aturin aquestes pluges, però que farà que la costa més exposada continuï el temporal marítim, predominant la maregassa, amb ones que podran superar els 5 metres, sobretot en el cas del nord de Menorca. I què passarà en vista el cap de setmana? Demà ja no esperen pluges i, de fet, lluirà el sol. I tot i que diumenge augmentaran els núvols, tampoc esperen que plogui aquest dia. El vent encara bufarà moderat de moment, primer de mestral, posteriorment de ponent i de migjorn. Per tant, encara notarem una certa complicació marítima a la costa exposada al llarg d'aquests dies següents. Mentre que la temperatura començarà a pujar també aquestes següents jornades, tot i que hem de tenir en compte que partirem d'un valors molt baixos. Per tant, encara farà fresca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Pluja de reaccions avui a la condemna al fiscal general de l'Estat. El govern considera que la pena d'inhabilitació Álvaro García Ortiz és textualment una bomba a la Moncloa i demana eleccions anticipades.
En la roda de premsa posterior al Consell de Govern, el vicepresident Antoni Costa ha dit que la sentència evidencia una degradació absoluta de les institucions i ha acusat Pedro Sánchez d'intentar conquerir i polititzar els òrgans de l'Estat. Segons Costa, Sánchez va voler utilitzar el fiscal general com un peó per atacar adversaris polítics.
És una bomba a la Moncloa. La justícia ha imperat. I la justícia o les esfalls judicials, les sentències, s'acaten i se respecten.
Costa creu que el govern espanyol ha quedat contra les cordes i que l'única sortida que té és convocar eleccions anticipades.
Un govern que ha intentat atacar i conquerir totes les institucions només té, a dia d'avui, una via. Només té una via, la convocatòria d'eleccions i que triïn, que manin a una democràcia com és Espanya, a Ciutadans.
En una línia semblant s'ha expressat el portaveu parlamentari del seu partit. Sebastià Sagreras ha qualificat d'insòlita la condemna al fiscal general de l'Estat i creu que no s'hauria de considerar com una situació normal.
I crec que tampoc s'hauria de normalitzar que el govern públicament s'oposi o mostri disconformitat amb una sentència de la justícia. Crec que tot el que en revolten el senyor Sánchez com vol de estar podrit. El senyor Sánchez ataca a la justícia perquè està acorralat per la corrupció.
El PP confia que la sentència contra el fiscal general sigui el principi del final del govern de Pedro Sánchez, opinió que contrasta amb la del PSIP. El secretari d'organització Cosme Bonet ha insistit en el respecte per la decisió i també en la disconformitat.
I crec que tenim tot el dret a expressar aquesta sorpresa. Hem de recordar que tot això comença amb un delicte d'un presumpte frau fiscal, que qui és beneficiari justament a la parella sentimental de la presidenta de la Comunitat de Madrid, però que perseguint un delicte hagi acabat amb una inhabilitació de la persona que està perseguint aquest delicte, jo entenc que per la ciutadania també és un fet molt preocupant.
Per la seva banda, Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, qualifica d'infama la condemna i reclama al Partit Socialista que deixi de mirar cap a una altra banda i que legisli per canviar les estructures de poder. Considera que el poder judicial encara perviu el franquisme.
I ahir, que era l'aniversari de la mort d'en Franco, mos han de demanar a veure si s'ha desfranquitzat la judicatura en aquest estat. I, per tant, que qui té la possibilitat de fer-ho reflexioni i a veure quines mesures a partir d'ara hem de prendre per tenir una judicatura que serveixi la democràcia i no els interessos dels sectors, insistes, més reaccionaris i espanyolistes que hi ha.
Fora de l'àmbit polític, hem sentit també als micròfons d'IB3 Ràdio la valoració del jutge de Gà de Palma, qui defensa la condemna a Álvaro García Ortiz, tot i que lamenta que la institució a la qual representa es vegi esquitxada pel cas de la filtració d'informació confidencial.
Alejandro Mariscal de Gante, en una entrevista del programa El Dia, a falta de conèixer els arguments arguments de la sentència emmarca la decisió judicial dins la més absoluta normalitat i assegura que mostra que ningú és intocable davant la llei.
Solo conocemos el fallo, pero lo que podemos ver es que se ha sucedido todo con una normalidad absoluta procesal y, sobre todo, que se ha demostrado que existe una plena igualdad entre todos los ciudadanos. Es siempre una situación que entristece el hecho de que una institución tan importante se vea en esta situación.
Mentrestant, el govern estatal intenta digerir el que, segons admeten obertament alguns ministres, ha estat un cop dur. La Moncloa defensa per activa i passiva la innocència de García Ortiz i, tot i l'estupefacció i la sensació d'indefensió que els ha generat aquesta decisió del Suprem, mantenen que el seu full de ruta continua.
La condemna al fiscal ha estat criticada pels partits tan diversos com Podem, Sumar o fins i tot el PNB, que, segons ha manifestat el seu president Aitor Esteban, queden perplexos pel fet que un defraudador confés acabi indemne. En canvi, ben al contrari, Junts ha criticat que el PSOE plori per un fiscal, han dit que va avalar el maltractament i l'abús judicial cap a independentistes, segons paraules de la seva portaveu Míriam Nogueras. El PP, mentrestant, celebra la decisió judicial i ja adverteix que el govern de Pedro Sánchez està preparant el relat per indultar en un futur a Álvaro García Ortiz.
I dins l'onada de reaccions, una de les més esperades era justament la de la presidenta de la Comunitat de Madrid, ja que la denúncia contra el fiscal general la va imposar la seva parella, Alberto González Amador.
Avui Isabel Díaz Ayuso ha celebrat la condemna i ha acusat Sánchez d'actuar com en una dictadura.
La justícia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político. Estos hechos son propios de una dictadura. Por eso se trata de un día importantísimo para nuestra democracia, porque ha quedado demostrado que el Estado de Derecho funciona a pesar de que quienes tenían la obligación de defenderlo y defender la ley se dedicaron a delinquir.
També el líder de Vox, Santiago Abascal, ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez.
Que el gobierno hace mucho tiempo, junto con todos sus socios, que son los enemigos de la unidad de España, los enemigos de la democracia española, los enemigos de las instituciones, están en una campaña de acoso y derribo contra la justicia, contra el Tribunal Supremo, y creo que eso es precisamente de lo que hoy hay que hablar.
I el protagonista de la notícia, Álvaro García Ortiz, era un dels convidats a l'acte d'imposició del Toisodo que s'ha celebrat avui al Palau Reial, a Madrid, però en espera del seu cessament no hi ha assistit. Ha estat un acte per commemorar el 50è aniversari de la reinstauració de la monarquia espanyola. Es tracta de la distinció més prestigiosa que pot atorgar la corona espanyola i avui el rei Felip VI l'ha imposada a la seva mare, la reina Sofia, a dos dels pares de la Constitució, són Miquel Roca i Miguel Herrero de Miñón, i també a l'expresident socialista Felipe González.
Amb aquests reconeixements, la corona espanyola ha volgut retre un homenatge a la transició i a persones que esdevengueren clau per al canvi d'un règim dictatorial a un de democràtic. Inevitable, però, fer paral·lelismes amb l'actual situació política espanyola. El rei Felip VI suggereix prendre nota i exemple d'aquella època.
En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método. La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición.
A la mateixa línia s'ha manifestat l'expresident socialista Felipe González, qui considera que l'actual crispació no és contra Espanya, sinó entre els espanyols mateixos.
No es cierto, nunca lo fue, que tengamos un problema con España como tal. Con quien lo hemos tenido de forma latente o expresa es entre nosotros. Por eso creo firmemente que nuestros problemas solo tienen una solución aceptable si se afirma la paz civil como valor supremo.
Els actes institucionals d'avui commemoren el 50è aniversari de la proclamació de la monarquia espanyola que se celebra demà. Uns actes als quals no ha estat convidat el rei emèrit, Joan Carles I, qui, no obstant, sí té previst assistir demà a un berenar familiar que es durà a terme al Palau Reial del Pardo amb motiu de la celebració.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les pluges caigudes les darreres 24 hores a les Illes han deixat registres significatius, com els 43 litres per metre quadrat al Far de Cap de Pere o els 30 al Port de Pollença. La temperatura s'ha desplomat fins als 2 graus de màxima a Camp, on ja s'han registrat les primeres gelades a municipis de la Serra de Tramuntana, com Solla o Bunyola, i les previsions s'han complit, han nevat a 800 metres d'altura. A Deià hi ha hagut, a més, un cap de filó, sense incidències. Passada la jornada, s'espera que aquesta nit sigui la més freda. Mentrestant, l'EMET manté l'avís taronja per vent i mala mà per demà a Menorca i l'avís groc pels mateixos fenòmens també a Mallorca i les Pitiuses.
Amb la davallada del mercuri ja s'han encès xemeneies, brasers o estufes de butà. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonin, recorda que aquests sistemes de calefacció han d'estar nets i ben mantenguts, ja que poden derivar en un incendi si no s'utilitzen com toca. En el cas dels calefactors que van enxufats, Bonin demana que revisin els endolls perquè no hi hagi una sobrecàrrega elèctrica. En cas de dubte, diu, es pot demanar a un professional o al mateix servei d'emergències.
Són coses molt senzilles que ho hem de mirar, ho hem de tenir en compte, i si teniu dubtes, si qualcú té dubtes, doncs que demani a electricistes, a gent que se dedica a tema de manteniment de ximeners, inclús si té qualque dubte, escolta, doncs crideu SU2 i demanau.
Com cada vegada que estem en avís, els serveis d'emergència estan preparats per actuar davant qualsevol situació anòmala. El cap d'emergències de Mallorca, Joan Fornàs, demana precaució a la carretera i circular amb cadenes en cas de neu o gel, que ja s'ha fet present a la serra amb una forta calabruixada. També recorda que si es va d'excursió s'ha d'anar molt ben preparat per evitar ensurts.
I és que vaig d'excursió, que sempre i tot que sigui recomanable, les excursions s'han de fer sempre ben preparats, diguem, amb botes quan toca, si han de dur una funda, roba calenta, tot el que toca, una motxilla, car mòbils supercarregats i anar molt alerta en les patinades, perquè hi haurà moltes patinades.
És una de les notícies destacades també del dia, la dimissió a Eivissa del gerent de l'àrea de salut de les Pitiuses, Enrique Garcerán. Laura Marcos.
Estava en el càrrec des de fa poc més de 2 anys. El seu pas per la gerència no ha estat exempta de polèmica. Una vintena de caps i coordinadors de servei van firmar una carta en la qual l'assenyalaven com a causant de les dimissions de la directora mèdica i el subdirector quirúrgic. Dimiteix segons les primeres informacions a les quals ha tingut accés IB3 perquè no vol ser obstacle en el procés de reestructuració de l'àrea de salut. La consellera de Salut s'ha traslladat a Eivissa i s'ha convocat una roda de premsa que començarà d'aquí uns minuts.
I a Menorca, la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident mortal d'ahir vespre al port de Ciutadella, en què va morir un home de 67 anys. El vehicle que conduïa va caure a l'aigua des del moll poc després de desembarcar i quan es dirigia cap a la sortida del port, Axel.
En el moment del succés, diversos tripulants de la naviliera es van llançar a l'aigua per mirar de rescatar-lo mentre arribaven els serveis d'emergències. Un equip de submarinistes dels bombers va aconseguir treure l'home de dins el vehicle enfonsat. Estava en aturada cardiorrespiratòria. Juanjo Frank és el cap dels bombers de Menorca.
I els bussos pues, van arribar en el fondo, que el cotxe estava en una fondària de 9 metres i mig, cap a 10 metres de fondària, i van treure aquesta persona.
Als serveis d'emergències li van practicar la reanimació cardiopulmonar durant 40 minuts, però no varen poder fer res per salvar-li la vida. La companyia Baleària ha fet un comunicat en el qual lamenta el fatal accident. El vaixell havia atracat amb normalitat i les rampes d'unió estaven en perfecte estat segons Ports de les Illes. Ara, la Guàrdia Civil investiga les causes del tràgic succés.
Una dona i els seus 2 fills discapacitats han estat desnonats avui matí a Porto Cristo, a Mallorca. De moment no tenen cap alternativa residencial confirmada i esperen ajuda de les administracions. Segons la plataforma Stop Desnonaments, tant la dona com els fills majors d'edat es troben sota un ordre d'allunyament per maltractament de la seva exparella i s'han vist obligats a abandonar el domicili per l'assetjament immobiliari, diuen, per part del propietari.
L'execució ha tingut lloc de vers les 12:30 del migdia a l'habitatge de Porto Cristo, una planta baixa on residien la dona i els seus dos fills. El portaveu de Stop Desnonaments, Joan Segura, afirma que el motiu del desallotjament és l'impagament del lloguer, que va començar perquè el propietari no arreglava unes humitats a l'habitatge i que finalment es va perpetuar perquè la dona va perdre la feina, diu, per l'assetjament de l'arrendatari.
Atendre les cridades, les visites del propietari, pensar que se quedarien al carrer d'un moment a l'altre, degut a l'assetjament immobiliari, per agafar el telèfon i per anar-se'n un dia de la feina, l'engeguen de la feina, tenint en compte que també tenia una discussió en la propietat sobre els arreglos, les humitats, la renovació dels contractes, a qual ella, bueno, no li calia perquè en realitat tenia 2 anys més, però el propietat li estava fent creure que se n'havia d'anar aquest any i no d'aquí 2 anys.
Segura també ha destacat que la casa és un local habilitat com a habitatge, però que la llogatera ha estat denunciada per un veïnat al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament per llogar el local com a habitatge. Segons les darreres informacions de la plataforma, els fills ja podrien tenir una alternativa residencial, però la mare no. A més, el jutjat de Manacor ha desestimat l'escrit de serveis socials en què es demanava la condició de vulnerabilitat de la família.
Un avió de Frontex rastreja la zona marítima entre Formentera i Cabrera per cercar els 18 migrants desapareguts. L'operació, segons Salvament Marítim, ja es va iniciar el 13 de novembre després de rebre una telefonada d'un dels ocupants de l'embarcació. Aquells dies, les condicions de la mà eren adverses per la borrasca Clàudia.
Segons les coordenades i pel missatge enviat per un dels migrants, es trobaven a 50 milles del sud-est de les Pitiüses. Aquell dia es va activar l'avió de Frontex en base a Alacant. També va sortir l'embarcació de Salvament en base a Eivissa sense obtenir cap resultat. Durant aquests dies es va avisar navegants i va sortir l'helicòpter en base a Palma. No va ser fins dia 19 quan es va trobar l'embarcació amb els 5 migrants rescatats a bord. Segons el relat dels migrants, l'embarcació feia 9 dies que era a la deriva i en total havien partit d'Algèria 23 persones, entre els tripulants, una dona i un menor que també han desaparegut. Els 5 migrants rescatats dimecres continuen sota custòdia a la comissaria d'Eivissa.
Precisament els migrants en situació irregular són els principals afectats per les traves a l'hora d'accedir al sistema sanitari que denuncia Metges del Món. Barreres que van més enllà de les idiomàtiques o culturals, ja que en moltes ocasions a aquestes persones se'ls imposen restriccions que van molt més enllà del que fixa la llei. Enguany ja han detectat més de 400 incidents que vulneren el dret a la salut, Laura.
El portaveu de Metges del Món, Miguel Reyero, explica que perquè una persona sigui atesa de manera gratuïta al sistema sanitari de les Balears, se'ls exigeix un empadronament, quan això, diuen, no és el que recull la llei. Ho ha explicat a l'informatiu Matí.
Lo que la ley dice, por ejemplo, es que tienen que demostrar que están 3 meses viviendo en España, y eso se puede demostrar por múltiples, de múltiples maneras. Por ejemplo, si tienes un niño escolarizado, o puedes demostrar por otro, una factura, un montón de medios que estás aquí. Y sin embargo, se le piden requisitos que no están en las leyes, como estar empadronado. Y estar empadronado en Baleares, y las leyes no dicen eso, dice que tienes que estar 3 meses aquí.
L'objectiu de parlar d'aquestes barreres i de plantejar solucions, l'ONG ha fet avui una jornada amb entitats com Creu Roja, Càritas i els col·legis professionals sanitaris. Una sessió per combatre la desinformació i desmentir notícies falses com el fet que les persones migrants són les que s'aturen el sistema o que viatgen fins a les illes només per rebre tractaments que els seus països no es poden costejar.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits, familiar, laboral, d'oci, íntim, amb el compromís de tothom, responent davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma, és igualtat. El 22 de novembre a les 18:30 hores arriba al Teatre Principal d'Inca Gris de la Còrcoles, un conte d'equilibri sobre cable per a grans i petits. Un espectacle íntim de dansa, circ, ple de poesia visual. No et quedis sense entrada. Ens veiem aquest dissabte. Entrades a la banda a teatreprincipalinca.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A pocs dies del 25è Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, des de l'Ajuntament de Palma alerten que les dificultats per trobar un habitatge fa que hi hagi dones que no denuncien.
¿Por qué dónde te vas a ir si denuncias? Difícilmente te vas a quedar a vivir con la persona que te está maltratando.
És la sociòloga Lourdes de la Cruz, encarregada de presentar l'informe anual sobre la violència contra les dones de l'Ajuntament de Palma, Ina Morales.
Entre d'altres xifres, ha destacat que des que va començar l'any, Palma ha registrat 2.160 delictes per violència de gènere, un 12% manco que en el mateix període 2024, un any en què a Palma es varen cometre uns 15 delictes diaris relacionats amb alguna de les violències masclistes. El recompte total anual va implicar un increment del 13% respecte del 2023. Segons de la Cruz, Palma és una ciutat amb una taxa de denúncies per cada 10.000 dones molt elevada. Tot i seguit, però, ha explicat que això no implica que la ciutat sigui més masclista que d'altres.
Generalmente és en les zones un poco más, pues que a lo mejor están más relacionadas con turismo, que están más abiertas y que avanzan un poco más en esas cuestiones, que se denuncia más. Mediterráneo básico, ¿no? Si te vas a lo mejor a la España más profunda hay menos denuncias.
Segons de la Cruz, les dones han pres consciència de quines pràctiques són violència masclista. A més, ha volgut incidir en l'increment de denúncies per violència sexual i el perfil dels agressors.
Un porcentaje muy elevado de las agresiones sexuales se dan entre personas conocidas. No es un desconocido que te coge y te viola en mitad de la calle. Acostumbran a ser amigos o alguien que has recién conocido pero que tienes cierto contacto. Podría ser, evidentemente, cuanto más espacios de ocio, más posibilidades de que suceda.
Més coses, Comissions Obreres i l'Associació de Directores d'Escoles Infantils Públiques de les Illes Balears asseguren que el futur decret que ha de regular els menjadors escolars és inviable. Demanen a Educació que rectifiqui i posi més recursos per atendre els infants que es queden als menjadors de les escoletes. Es queixen, sobretot, que la ràtio d'infants per mestre és massa elevada. Carme Moreno.
L'esborrany que la Conselleria presentarà a la taula del pròxim dimecres planteja una ràtio de 7 infants per mestre en el primer curs d'educació infantil, on hi ha nadons que de com a màxim un any. En el cas del segon curs, la ràtio és de 12 alumnes per mestre i de 15 alumnes per mestre en el tercer curs. La directora de l'Escoleta d'Esporles i membre de l'associació ADIPIP, Xisca Arbós, reclama al departament d'Antoni Vera que consensuï la ràtio amb la comunitat educativa.
S'ha d'arribar a un acord o reduir la ràtio, augmentar el personal valorant totes aquestes necessitats. S'apliquin a partir de desconeixement de lo que de la nostra realitat. Per altra banda, la Conselleria d'Educació té uns equips d'atenció primerenca aquí en els nostres centres que coneixen molt bé aquesta realitat.
La responsable d'ensenyament al sindicat Comissions Obreres, Josefina Ramis, proposa ampliar el menjador d'ESO fins als 16 anys i que la ràtio per mestre a l'educació infantil no superi els 5 infants en els 2 primers anys d'aquest cicle.
Perquè és que posa damunt la taula o posa damunt paper que hi ha d'haver un referent, un educador, un mestre o un monitor per cada 7 infants de 0 o 1 any, quan això és completament inviable. I criticam que no vengui desconsens, desdiàleg.
Per part seva, la Conselleria d'Educació ha puntualitzat que l'esborrany no és un document tancat, a més assenyala que el nou decret es redacta per actualitzar i unificar la regulació del servei de menjador escolar i cafeteria, que fins ara es basa en resolucions i instruccions de l'any 2003. L'objectiu del decret, assenyala Educació, és adaptar-se al marc legal actual per complir la normativa en matèria de seguretat alimentària, higiene i contractació del servei.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern es tornarà a reunir la setmana que ve amb PSC i Vox per intentar tancar un acord que permeti aprovar el sostre de despesa amb l'objectiu de tramitar uns nous pressupostos. Així ho ha anunciat el vicepresident Antoni Costa després de la reunió del Consell de Govern, en què Costa també ha parlat de la reforma del sistema de finançament sobre la qual la ministra d'Hisenda Maria Jesús Montero ha dit que en presentarà una proposta al febrer. Costa creu que és difícil que l'actual govern espanyol pugui tancar un nou repartiment autonòmic, però si es dona el cas, diu, no acceptarà cap proposta que passi per damunt de l'autonomia fiscal de les Illes.
És una línia roja total i absoluta, No aceptaremos ni un modelo de financiación que recorte la autonomía tributaria de Baleares. De ninguna manera aceptaremos que el Estado nos obligue a recuperar el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Avui també és notícia la dimissió del president de la Diputació d'Almeria investigat en el cas Mascaretes.
El popular Javier Aureliano García també ha renunciat a la seva acta com a regidor de l'Ajuntament de la capital. Aquest dijous va declarar en el seu seu judicial i va quedar en llibertat provisional després de la seva detenció en la segona fase d'aquesta causa. S'investiga el presumpte cobrament de comissions a canvi d'adjudicacions irregulars de contractes durant la pandèmia.
D'altra banda, José Luis Ábalos i Koldo García hauran de comparèixer de nou davant el Suprem. Estan citats dijous de la setmana que ve, el jutge Leopoldo Puente decidirà si els manté en llibertat o si els envia a la presó, com reclamen la Fiscalia i les acusacions populars.
Anticorrupció havia sol·licitat una vista per reclamar l'enduriment de les mesures cautelars pels dos. Fins ara tenien l'obligació de comparèixer cada 15 dies davant el tribunal i prohibició de sortir del territori estatal.
Així arribarem a les 2:30, ja ho sabeu, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular distribueix 600.000 euros entre 45 ajuntaments per polítiques de joventut. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Són 7 consistoris més que l'any passat i en vista el 2026 aquesta línia d'ajudes s'incrementarà fins als 650.000 euros amb l'objectiu de reforçar l'atenció al col·lectiu. Prevenir les addiccions entre el jovent i la cura de la salut mental són les principals inquietuds dels ajuntaments.
A partir de l'any que ve, les 8 residències públiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials incorporaran un protocol per pal·liar la desnutrició entre els residents.
La mesura beneficiarà les 900 persones grans que viuen a les residències de l'IMAS. A més, el Consell de Mallorca contractarà 3 nutricionistes per millorar les dietes dels residents.
Compte enrere per l'encesa dels llums de Nadal a Palma demà a les 7 de l'hora baixa.
S'espera que més de 20.000 persones omplin demà la plaça d'Espanya, que per primera vegada esdevé l'escenari de l'inici d'aquest acte.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. David Cervera, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobem retencions de l'arribada de Palma per la carretera de Solla i per la carretera de Valldemossa, des de Son Espases fins a l'incorporació en la via de cintura. A la via de cintura també trobaran retenció en sentit aeroport, des de l'altura del cementeri fins a la incorporació en l'autopista d'Inca. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio. El 22 de novembre arriba la gran festa de la ciència Naukas Palma. Activitats de matí i hora baixa al Palau de Congressos de Palma. Xerrades, experiments, música i circ. Entrada gratuïta fins a completar aforament. Organitzen la Universitat de les Illes Balears i Naukas amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, Redeia i Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, el Consell Insular distribuirà 600.000 euros entre 45 ajuntaments que es dedicaran a polítiques de joventut. Són 7 consistoris més que l'any passat i, en vista el 2026, aquesta línia d'ajudes s'incrementarà fins als 650.000 euros amb l'objectiu de reforçar l'atenció al col·lectiu.
El president de la Federació d'Entitats Locals de les Illes, Jaume Ferriol, ha explicat que una de les principals inquietuds dels ajuntaments és la prevenció en addiccions entre el jovent i la cura de la salut mental. També ha destacat que cada ajuntament podrà decidir en què inverteix els fons.
hora de fer algun programa d'aquest tipus, tenim salut mental, tenim inclús de relacions sexuals també, de segures, però jo crec que la principal és addiccions. I quan dic addiccions no és només pensar en les drogues, hi ha les famoses pantalles de mòbil, tal, les coses d'aquestes, i però investir a la prevenció d'aquestes addiccions en aquest cas és molt important.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha explicat que les polítiques dedicades a la joventut són una prioritat. L'any que ve el pressupost dedicat a joventut superarà els 4,2 milions d'euros. Part del doblers es dedicaran a duplicar les places dels emblemàtics campaments de la Victòria i a impulsar programes nous de salut mental.
Nosaltres, des de la institució, des del primer moment, quan vàrem arribar en el govern del Consell de Mallorca, vàrem tenir clar que als joves no les podia faltar de res. Hem impulsat polítiques per millorar el lleure, per soci. Hem fet viatges a Menorca, viatges a la neu, viatges a estades per la serra i també tota una sèrie d'activitats deportives.
Les entitats locals podran dedicar aquesta partida econòmica a la compra de locals pels joves o a la contractació de persones joves.
Canviem de qüestió. El personal de les oficines d'atenció a la ciutadania de Palma i el d'atenció telefònica del 010 anirà a la vaga dilluns després d'haver romput les negociacions en l'Ajuntament. Són d'haver 70 treballadors municipals que reclamen aplicacions més funcionals i, sobretot, un augment de plantilla per poder fer la seva feina de manera eficient.
Asseguren que després de nombroses reunions de les meses de negociació que s'han convocat, l'acord per millorar les condicions de la plantilla no ha estat possible. Expliquen que les aplicacions que fan servir no són funcionals, alenteixen molt la seva feina i això, donat que són de cara al públic, suposa una càrrega extraordinària. Toni Coll és delegat sindical de Comissions a la Junta de Personal de Palma.
Les eines que ells han d'emprar per donar un bon servici al ciutadà no funcionen com haurien de funcionar i també la pressió humana pues, és una doble pressió. Te puc dir que el personal de SOAT és un personal extraordinari que té unes ganes de fer feina enorme. I la seva frustració és que no se'ls donen eines adients per donar un bon servici als ciutadans.
També lamenten l'actitud de l'Ajuntament que, tot i les reclamacions i les propostes de solucions que han fet, diuen no ha fet cap moviment per millorar la seva situació.
Pràcticament no han fet res. I, clar, això ha arribat un moment que ha fet que les persones pues, ja se pacient i se càrrega d'estrès, perquè, a més, els han fet un parell de vegades evolucions de riscos psicosocials amb resultats catastròfics. Aquesta informació s'ha traslladat a l'administració i l'administració no ha mogut fitxa per solventar o mirar de preocupar-se dels seus treballadors.
I seguim a Palma perquè l'Ajuntament ha retirat una pancarta publicitària penjada a la barana del pont d'Estren després de la petició de l'associació Arca i Amics del Ferrocarril perquè no tenia, segons ells, permís.
Davant l'advertència d'Arca, Cort ha retirat la pancarta ja que el pont del tren és un element de gran valor patrimonial inclòs en el catàleg d'elements històrics de Palma, amb una fitxa de protecció B, un dels graus de protecció més alts. Les dues associacions havien demanat a l'Ajuntament la retirada d'aquest element perquè obstaculitzava la visibilitat del bé patrimonial i no tenia cap autorització. És Àngels Fermoselle d'Arca.
Això és un element catalogat amb un nivell de protecció molt elevat, és un nivell de protecció B. De fet, la lluita ciutadana d'Arca i de la plataforma pel Parc de les Vies vàrem aconseguir que una vegada tomat el pont del tren se tornés a aixecar en les mateixes característiques inicials. L'estètica del pont del tren externa en aquest moment és la mateixa que era. Per tant, tenim el record històric del pont, no? Llavors, és clar, aquest element ha de ser respectat.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:37. A partir de l'any que ve, les 8 residències públiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials incorporaran un protocol per pal·liar la desnutrició entre residents. La mesura beneficiarà les 900 persones grans que viuen a les residències de l'IMAS. A més, el Consell contractarà 3 nutricionistes per millorar les dietes dels residents. La decisió arriba després que un estudi pioner del doctor Oriol Miralles ha detectat que la majoria dels residents de Son Caulelles pateixen desnutrició, una situació que és extrapolable a la resta de geriàtrics de les Balears.
Arran d'aquest estudi fet a 72 usuaris de la residència de Marratxí d'una mitjana de 84 anys, el doctor Miralles proposa un seguit de mesures, entre les quals l'elaboració d'un protocol que ja està en marxa a Son Caulelles. El protocol planteja l'elaboració d'un cribratge quan un resident ingressa a una residència. També inclou millorar la dieta amb la incorporació de plats mallorquins, formar el personal i crear un entorn tranquil i acollidor als menjadors de les residències. La directora insular d'Atenció Sociosanitària, Rosa Llobera, ha explicat que l'estudi del el doctor Miralles, ha de servir per millorar l'atenció a les persones grans.
És una informació que no volem ocultar, que no volem ser transparents i volem fer feina i millorar. Fer un cribatge nutricional sistemàtic a tots els centres, personalitzar els menús, fer formació més específica i millorar els espais i els temps que els usuaris estan en els menjadors per afavorir el seu benestar emocional.
Així mateix, la directora d'Atenció Sociosanitària també ha destacat que és important la incorporació dels nutricionistes.
Tenim intenció de contractar tres. Dos seran transversals i aniran rotant per les diferents residències i tindrem un per Ullalfas i Llar d'Ancians i Sant Josep perquè tenim les cuines pròpies. Perquè les cuines de les residències que les duen empreses que tenen el contracte de servei de la cuina tenen els seus propis nutricionistes.
Més qüestions. El grup socialista del Consell ha esmentat la totalitat del projecte de pressupostos del Partit Popular a l'institució. El PSC i PSOE creu que els comptes no donen resposta als principals problemes de l'illa com l'habitatge, el turisme o les infraestructures. Per això ha presentat una bateria de 122 esmenes per un total de 142 milions d'euros, bàsicament un pressupost alternatiu que es votarà dilluns qui ve en sessió plenària.
La portavoz dels socialistes al Consell, Catalina Cladera, ha criticat que el projecte del president Galmés demostra una mala gestió econòmica dels fons públics i subratlla que l'increment previst de 62 milions d'euros per a 2026 se sustenta en un nou endeutament quan la institució, diu Cladera, disposa de més ingressos tant de la comunitat autònoma com de Madrid.
El senyor Galmés no té projecte més enllà de conservar-se a sa cadira i més enllà de treballar un consell que cada vegada s'assembla més en els de l'època de sa senyora Monà, on persegueix només els vots interessats però no se solucionen dels mallorquins i ser mallorquines.
Canviem de qüestió. Continua el pla de desescalada a la polèmica granja de gallines de les cisternes a Llucmajor, que el passat mes de maig fou denunciada per entitats animalistes a causa del mal estat en què es trobaven els animals. Fonts d'Avícola Ballester asseguren que el pròxim dia 2 de desembre hi haurà 40.000 gallines. El pla aprovat preveu reduir la capacitat de les instal·lacions de les 135.000 aus a un màxim de 40.000.
La notícia arriba quan el portavou de Sati Animal, Quique Jimeno, ha denunciat que Avícola Ballester fa un mal ús del certificat de benestar animal quan als envasos dels ous apareix la referència d'aquesta pàgina web. Segons Jimeno, aquesta referència apareix a totes les capses, també aquelles en què hi ha ous mesclats de les granges que l'empresa té a Manacor i Llucmajor.
Sí que pensem que és publicitat enganyosa perquè quan te lleven la llei de benestar animal és perquè no estàs complint amb els paràmetres de benestar animal. Per tant, mantenir a l'envas la frase a la pàgina web de animalwelfare.com, això és un intent de fer veure que encara te preocupa, que encara estàs complint els objectius de l'empresa, quan realment estàs sancionat per moda del benestar animal, per la falta de cura que tens amb el benestar animal.
Mentrestant, l'Organització de Productors de Pesca de Mallorca assegura que la gamba vermella estarà garantida aquest Nadal a l'illa gràcies a una gestió prudent i responsable.
Segons OP Mallorca Mà, Mallorca compta en guany amb 44 tones de gamba vermella, de les quals se n'han consumit fins a la data prop de 40. Queden, per tant, gairebé 4.000 quilos disponibles per capturar abans d'acabar el 2025. La flota mallorquina, formada per 18 embarcacions, manté a més al voltant de 100 dies de sortida permesos per a la pesca de gamba vermella gràcies a una planificació anticipada que va incloure aturades estratègiques al gener i al febrer per reservar jornades de feina. Pedro Mercant és el president d'OP Mallorca Mà.
Sempre hem pensat en això per Nadal. Quan te limiten les gambes, què fas? Pot ser que és un poquet, bueno, puc agafar menys, intentaré que siguin el millor preu possible, saps? I entonces agafes, vas a la gamba quan saps que les fetges són adequades per menjar gamba en l'estiu o per Nadal.
Mercant afegeix que no s'espera una pujada de preus més enllà de l'habitual en aquestes dates, però recomana adquirir el producte amb antelació i congelar-lo per evitar la pujada pròpia de la campanya, recordant que la qualitat es manté.
És que és molt caòtic, perquè les jornades de pesca també se diferencien entre pescar la gamba i pescar el peix. Pot dir, cada barca tenia un dia per anar al peix, per anar a la gamba. És molt caòtic, però sí, és un tema que ens hem organitzat per aconseguir optimitzar els quilos i els dies que m'ho han restringit.
Compte enrere per l'encesa de llums de Nadal a Palma. S'espera que més de 20.000 persones omplint demà la plaça d'Espanya, que per primera vegada esdevé l'escenari de l'inici d'aquest acte.
La pluja i el calabruix han endarrerit avui els darrers detalls i l'assaig final, encara que gairebé tot està enllestit. Demà, a les 4, retiraran també les terrasses per garantir la cabuda de més públic. Lourdes Roca és la regidora de Participació Ciutadana.
L'any passat vàrem sobrepassar inclús l'èxit de Sencesa. Enguany se fa aquí, és un espai com molt, molt més obert, és un espai on no hi ha parets, que la gent no pugui patir cap susto.
Un espectacle previ a la màgia de l'Encesa, que enguany també s'avança d'hora.
Comença a les 7, és un espectacle que dura 30 minuts i després, a partir de les 7 i mitja, hi haurà el compte enrere perquè a les 7 i 35 junts estiguin encesos. Se fa més prest enguany, una hora abans aposta, perquè és una reivindicació del Consell d'Infants.
En cas de gran afluència de públic, el consistori no descarta tancar el trànsit de les avingudes per garantir una via d'adequació.
I un darrer apunt, perquè ja sabeu que el còmic Nostrum aterrat a Inca són moltes les activitats previstes, entre les quals l'exposició Vinyetes amb molt de drama, de la dramaturgia del còmic, llenguatges que conviuen, que s'inaugura demà al Teatre Principal de la capital del Reggae i que es podrà visitar fins al dia 19 de desembre. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45, continua la informació aquí a Vallès Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
Bon dia de nou, Marta Sampas.
Bon dia.
Comencem amb el Mallorca, que ha fet el darrer entrenament abans de partir demà a Villarreal.
Els vermells visitaran demà el Villarreal a la Ceràmica amb l'objectiu de sumar una nova victòria després del triomf aconseguit en el darrer partit just abans de l'aturada per seleccions. L'aturada en Lliga, tot i l'absència dels 5 internacionals, ha servit a la plantilla per corregir errades i entrenar de forma diferent. Ho ha dit Iago Barrasate en la roda de premsa prèvia al partit contra el conjunt groga. Té el sentit.
Ha ido bien, hemos podido entrenar, hemos podido hacer cosas diferentes, los internacionales ya están todos aquí, lo bueno es que están sanos y te diría que contentos todos, alguno más cansado que otro, como es normal.
Pel que fa al partit de demà, el Villarreal és tercer a la classificació i Iago Barrasate avisa de la dificultat que té guanyar un camp com la Ceràmica, on els groguets encara no han perdut cap partit aquesta temporada.
Van terceros en la Liga, en casa solo han empatado un partido y le empató el Betis en el último minuto y es un equipo que en el ataque posicional te puede hacer mucho daño, que en transición te puede hacer mucho daño, que a balón parado también, que tiene un entrenador que a nivel organizativo, a nivel táctico, ya he dicho antes, es de lo mejor de la Liga. O sea, sabemos lo que tenemos enfrente, entonces nos tenemos que multiplicar y tenemos que ver mañana un Mallorca gigante, es que si no vamos a tener opciones.
Per demà, Iago va tenir les baixes ja conegudes de Leo Román, Toni Lato i Marash Kumbula. Aquest darrer està més a prop de poder tornar a jugar. Recordem que des de demà i fins final d'any el Mallorca afronta un calendari ben farcit de partits entre Lliga i Copa.
Sí, sin duda. Creo que entramos en una fase no decisiva, pero sí muy importante. Como bien dices, antes de Navidad con 5 partidos de Liga y ojalá 2 de Copa. Y bueno, tenemos que sumar. Entonces el calendario es el que es. Mañana tenemos un partido complicadísimo y luego, pues bueno, jugamos partidos contra equipos, entre comillas, de nuestro nivel, pero lo que tenemos que hacer es estar bien. Si estamos bien, vamos a tener opciones mañana y vamos a seguir sacando puntos. Si no estamos bien, da igual el calendario que tengamos delante.
El Villarreal Mallorca podreu seguir demà en directe a partir de les 7 del vespre aquí a IB3 Ràdio.
Més futbol a la Champions. El Barça va empatar ahir contra el Chelsea.
Les blaugranes varen empatar a un Stamford Bridge, on la mallorquina Catacoy va ser titular a la porteria. Amb aquest empat, Les jugadores del Barça es mantenen líders de la Champions en ple de victòries fins ara i només un gol encaixat en 4 partits. I precisament la portera de Porto, Catacoy i Mariona Caldentey són a la convocatòria de les 25 futbolistes que jugaran amb Espanya a la final de la Lliga de les Nacions contra Alemanya. Avui, la seleccionadora Sonia Bermúdez ha fet oficial la llista on hi són, com dèiem, les dues mallorquines. No hi són, en canvi, Patri Jarro, lesionada, ni Lucía Corrales, amb qui finalment no compta Bermúdez. Recordant que l'anada de la final es jugarà el pròxim dia 28 a Alemanya i la tornada serà el dia 2 a Madrid, al Metropolitano. Sentim la seleccionadora nacional parlant del rival de la final.
Máximo respeto a Alemania, que no pensemos que por ganar a Suecia en el primer partido 4-0 ya la final va a ser fácil. Estamos todos muy concienciados, el staff, las jugadoras, de que el partido que nos viene por delante va a ser muy duro. Primero hay que ir allí. Tienen también el apoyo de toda la gente, nos han dicho que está todo vendido y bueno, pues también aprovecho para... Si los alemanes son capaces de llenar el estadio, seguro que nosotros también el día 2 seremos capaces de llenarlo porque lo vamos a necesitar. Pero sí, Alemania es un equipo muy potente, muy fuerte, tiene grandes futbolistas.
A la segona federació, Marta, aquest diumenge ja derbi mallorquí.
L'Atleti Balears rebrà el Poblense i passi el que passi el partit, els blaugrana continuaran líders del grup 3, però volen confirmar encara més el seu bon moment. Sentim el president del Poblense, es Miquel Molondro, avui en declaracions i Betre Ràdio.
Nosaltres pensàvem que l'Atleti Balears és un equip que estarà dalt, que bé, que dilluns passat va guanyar, i és un dels candidats a fer campions i, si no, a fer lliga, que pensem que és un dels equipos bons d'aquesta segona divisió. I nosaltres, seguint un equip humil, intentem fer el possible també per estar a dalt.
Per la seva banda, l'entrenador de l'Atlètic Balears és conscient que el Poblense els exigirà al màxim nivell. Sentim Luis Blanco.
Nos esperamos pues, un equipo valiente, un equipo muy, muy, muy exigente, y muy vertical, donde te exige muchísimo, así que nosotros necesitamos tener un alto nivel de concentración y de atención en todas las acciones, en acciones a balón parado, a nivel colectivo, y estar muy bien con balón. Necesitamos un partido muy, 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 muy bueno por parte de todos para conseguir batir ahora mismo al Poblense.
A més del derbi, diumenge també podreu seguir la resta de partits d'aquesta jornada a partir de les 12 del matí aquí a Ivetra Ràdio, el derbi, i també Andratx Espanyol B, Societat Esportiva Eivissa Girona B i l'Alcoià Porreres.
En tenis, Jaume Monai i la resta de l'equip espanyol jugaran demà a la semifinal de la Copa Davis.
El rival finalment serà l'Alemanya d'Alexander Zverev, que hi va eliminar l'Argentina en una eliminatòria molt igualada. No va fallar Zverev davant Francisco Cerundolo per donar la primera victòria als alemanys, que certificaren el seu pas a les semifinals al definitiu partit de dobles. Abans de saber qui era el rival, el tenista mallorquí reconeixia que preferia Argentina. Sentint Jaume Monai.
Creo que serán eliminatorias muy complicadas contra los dos y creo que tenemos nuestras opciones contra los dos. A priori, preferiría Argentina, sinceramente, pero no por un tema de dificultad, sino porque creo que con Argentina son tres puntos muy igualados, con los cuales habría que lucharlo mucho. Y al final con Alemania sí que es verdad, siendo muy honestos, que tienen un jugadorazo como es Zverev, sobre todo en indoor, que realmente es un punto muy, muy, muy complicado. Entonces, por preferir Argentina, pero la realidad, como he dicho mil veces, Copa Davis, cada partido es un mundo.
En bàsquet, l'Estia Menorca visitarà demà la pista de l'Oviedo.
El conjunt menorquí, després d'una jornada de descans, juga a domicili. Miquel Cardona, bon dia.
Bon dia. L'Estia Menorca reprèn l'activitat competitiva després de complir amb la preceptiva jornada de descans. A Vintaufa es fa feina amb la sensació de viure en una pretemporada permanent, entre baixes per lesió, de major o menor durada i fitxatges, alguns obligats, altres com a oportunitat de mercat, a Javi Zamora li està costant trobar l'estabilitat en el dia a dia.
Es duro este inicio de temporada, está siendo duro. Estos dos últimos incidentes además han sido o han tocado un poquito la moral del equipo, que al final ya no sabes si entrenar en una determinada línea, si recoger un poco y tirar del freno de mano.
L'Oviedo és el rival d'aquesta jornada. L'equip asturià té 3 victòries, una més que els menorquins. L'Estia vol trencar la ratxa de 2 derrotes, com és Zamora de nou.
Nosotros tenemos que intentar mantener nuestra línea en el rebote, que además estamos encontrando acierto, Llevamos creo que 82 puntos de media y el partido lo vamos a intentar llevar a la defensa y a centrarnos en estar sólidos atrás.
L'entrenador madrileny farà debutar el base argentí Fernando Zurbriggen i recupera l'alè Edgar Vicedo, que no ha jugat contra el Palmen i l'Ourense. L'Ovio d'Èstia es juga demà a partir de les 7.
Gràcies, Miquel Cardona. I ja diumenge jugaran els altres dos representants balears de la categoria, Palmer i Fibui Palma. A les 12:15, diumenge, jugarà el Fibui, serà contra l'Obradoiro a la seva pista, i l'entrenador del conjunt palmesà parla del partit. És Pablo Cano.
Tanto nosotros como los rivales pueden identificar qué es lo que hacemos, a qué queremos jugar y cuáles son nuestras características. Nuestros jugadores están mejorando, por eso están performando de esta forma. Y hay que seguir mejorando. La virtud no es el resultado. Nuestra virtud como proyecto no es el resultado que hemos conseguido ahora 4-3. Es el proceso que venimos haciendo y todas las dificultades que venimos atravesando. Ahí está el éxito en este momento de este proyecto.
I més tard, quan siguin les 6 de diumenge també, el Palmer Bàsquet visitarà el Melilla. Els dos equips tanquen la classificació de la primera FEP, per tant, partit d'urgència, esperam. Doncs sentim l'entrenador del Palmer, és Lucas Victoriano.
Estar tranquilos, esto es muy largo, es verdad que si ganamos ahí salimos de la parte de abajo, ellos pensarán lo mismo, tienen la obligación también ellos de ganarnos, porque es un rival directo, porque ahora estamos defendiendo bastante flojo, es un momento bueno para poder hacer cambio, ahora viene Ventana, Navidad. Creo que muchos equipos van a hacer cambios y nosotros lo evaluaremos porque sí es verdad que ya he tenido tiempo de ver algunas cosas y hay detalles y cosas que me gustaría mejorarlas.
Fins aquí la informació esportiva, més esport, els butlletins informatius i també l'informatiu vespre.
Gràcies, Marta. Fins aquí aquesta informació. Són les 2:55. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX. Lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Un vi de nominació d'origen Vinicelam és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinicelam amb el suport del Consell de Mallorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sí, ja ha passat la setmana, torna a ser divendres i els pianos arriben acompanyats de les novetats cinematogràfiques. I trobam Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Una segona part molt esperada.
Molt esperada i que sona així.
Traem-me la escoba de la bruja malvada de l'oeste.
És Wicked 2, el punt i final, ara sí, aquest univers amb l'esperat enfrontament entre la malvada Bruixa de l'Oest i el Màgic 2. Veurem si repeteix l'èxit de la primera, que va esdevenir l'adaptació d'un musical de Broadway més taquiller de la història.
Las reglas son sencillas. Sobrevive 30 días mientras todo el país te da casa.
Cada setmana passa, hi ha una nova adaptació d'un llibre de Stephen King. Aquesta setmana toca el fugitivo, que han titulat The Running Man. Lluita per la supervivència, transformada en un programa de televisió, en un film que asseguren té molt de blockbuster dels 80.
¿Ya nos conocíamos?
Conde Drácula.
I poca cosa a dir d'aquest Dràcula de Luc Besson, que tot i ser la pel·lícula més taquillera enguany a França, és una adaptació, per no dir un plagi, del clàssic de Francis Ford Coppola. de l'any 92. Feu el que trobeu, però entre l'original i la còpia tenim ben clar què triaríem.
¿Sabes lo difícil que es ser uno mismo? Inténtalo.
Haces películas, es lo que el mundo quiere de ti.
¿Ese es Drake Kelly?
Nunca estás
sol. I acabam amb una producció de Netflix, i això vol dir que durarà poc als cinemes i que tot d'una serà la plataforma. Parlem de Jack Kelly, una narració tendra i àcida, molt d'autorreferencial, de la maduresa d'una gran estrella de Hollywood a qui posa rostre i ànima George Clooney. Imprescindible si vos agrada el cinema parlant de cinema.
¿Estás corriendo hacia algo o huyendo de algo?
Més pianos, els de Satí, un dels protagonistes de les activitats de la nova temporada de la Fundació Miró, que s'ha presentat avui.
I on de nou hi haurà música, tallers, conferències, exposicions. Es recuperarà, per exemple, la guspira que s'ha encetat al paisatge Miró, una mostra referencial que servirà, a més, per modificar i donar més vida als jardins de la Fundació quan al mes de febrer s'incorporin 5 de les obres exposades fins ara a Sallonja. Una ampliació que implicarà també un repensament d'aquest espai privilegiat. Antònia Maria Parelló és directora de la Fundació.
El que tenim en el cap és la idea d'un tipus de paisatge molt propi de la nostra terra, molt mediterrani, molt sostenible, en el que possiblement s'ha d'evitar les grans superfícies de gespa, que tampoc són molt nostres, i intentar treballar amb aquesta idea de les espècies autònomes, tornar les oliveres, tornar els ametllers, que queden molt poquets. I això serà el nostre treball per tot el proper any, i el jardí supos que per 2 més.
I tot això amb un ull fixat en les obres de Son Boter, que tot just han començat i on es té molt clara la prioritat.
Protegir els grafits. El primer és protegir els grafits, i després, una vegada això estigui fet, a nivell arquitectònic es comença per dalt a l'edifici. Hi ha una cosa que és consolidar el que és el pis, entre el primer pis i les golfes, diguem-ne, s'ha de consolidar el pis, i quan aquest terra estigui consolidat, se farà les tasques que ja són de coberta.
Les obres tenen un pressupost de 900.000 euros i han d'acabar el Nadal de l'any que ve.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 21 de novembre. Pluja de reaccions a la condemna al fiscal general de l'Estat. El govern considera que la condemna a Álvaro García Ortiz és textualment una bomba a la Moncloa i demana eleccions anticipades. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El vicepresident Antoni Costa ha dit que la sentència evidencia una degradació absoluta de les institucions i acusa Pedro Sánchez d'intentar conquerir i polititzar els òrgans de l'Estat.
Un govern que ha intentat atacar i conquerir totes les institucions només té, a dia d'avui, una via. Només té una via, La convocatòria d'eleccions i que triïn, que manin a una democràcia com és Espanya, a Ciutadans.
Des de l'esquerra interpreten aquesta resolució judicial com una lluita política. És Lluís Apesteguía, líder de Més per Mallorca.
I ahir, que era l'aniversari de la mort d'en Franco, mos han de demanar a veure si s'ha desfranquitzat la judicatura en aquest estat. I, per tant, que qui té la possibilitat de fer-ho reflexioni i a veure quines mesures a partir d'ara han de prendre per tenir una judicatura que serveixi la democràcia i no els interessos dels sectors, insistesc, més reaccionaris i espanyolistes que...
L'executiu espanyol reitera la seva indignació perquè diu no hi ha proves contra el fiscal general i Díaz Ayuso celebra la condemna.
Els titulars de la jornada passen també per la mort d'un home al port de Ciutadella després de caure a la mà amb el seu cotxe.
La Guàrdia Civil investiga per què el vehicle va caure a l'aigua ahir vespre, poc després de desembarcar d'un ferri de Baleària i quan es dirigia cap a la sortida del port. Diversos tripulants de la naviliera es van llançar a l'aigua per mirar de rescatar l'home de 67 anys, que va ser tret de l'aigua finalment per un equip de submarinistes dels bombers.
Metges del Món denuncia més de 400 incidents en què s'ha vulnerat el dret a la salut dels migrants.
El cost dels medicaments o les dificultats per empadronar-se i tenir targeta sanitària són algunes de les barreres detectades per l'ONG. També criteris diferents per tràmits i drets d'accés fins i tot entre centres de salut pròxims. Miguel Reyero es portavoz de Metges del Món.
Lo que la ley dice, por ejemplo, es que tienen que demostrar que están 3 meses viviendo en España, y eso se puede demostrar por múltiples, de múltiples maneras. Por ejemplo, si tienes un niño escolarizado, o puedes demostrar por otros una factura, un montón de medios que estás aquí. Y sin embargo, se le piden requisitos que no están en las leyes, como estar empadronado, y estar empadronado en Baleares. Y las leyes no dicen eso, dicen que tienes que estar 3 meses aquí.
Novetat sobre la investigació judicial de la gestió de la Dana. La jutgessa cita a declarar com a testimonis els escortes i el xofer de Carlos Mazón.
Ho ha fet després d'escoltar avui el testimoni del propietari del restaurant, el Ventorro, qui ha assegurat que Carlos Mazón i Maribel Vilaplana varen sortir del restaurant no més tard de les 7 del vespre, quan ja no hi quedaven ni clients ni treballadors. Ha dit que no va veure Mazón preocupat ni li va aparèixer que tingués pressa per sortir. També ha declarat el candidat del PP a la presidència valenciana, Juanfran Pérez Llorca, qui ha dit que va alertar Mazón d'inundacions a Utiel, però Mazón li va demanar telefonar a Baldes d'una altra zona.
Tot això quan avui estem molt pendents del temps. La serra de Tramuntana s'ha despert amb neu granulada i molt de calabruix.
Les previsions s'han complit i ha nevat a 800 metres d'altura. A Deià hi ha hagut un cap de fibló sense incidències. S'espera que aquesta nit sigui la més freda. Mentrestant, l'EMET manté l'avís taronja per vent i mala mà per demà a Menorca, i l'avís groc